L'entrevista.
Bé, doncs ja són les 12 del matí aquí en aquesta casa Ràdio Vilablareja. Ja ho saben que a les 12 és el moment del programa de l'entrevista. I avui a les 12, tal com hem fet amb la nostra programació habitual i també amb les nostres xarxes socials, és tot un honor que ens acompanyi avui al programa el Vicenç Villatoro i la Molla, amb qui parlarem una mica de tot, perquè és la té moltes i moltes facetes el protagonista d'avui, des d'escriptor, periodista, també a la seva etapa de diputat, també hem de parlar d'aquesta seva localitat que ha donat tant a conèixer com és Terrassa. Per tant, avui intentarem conèixer una mica més el protagonista que avui ens acompanya, com és el Vicenç Villatoro, a qui ara mateix ja saludem. Vicenç, què tal? Molt bon dia i primer de tot, gràcies per ser avui amb tots nosaltres. Com estàs? Bon dia.
Molt bé, molt bon dia i gràcies a vosaltres, no només per convidar-me, sinó per ser-hi, sempre, que això ens cal.
Costa presentar, per exemple, Vicenç Villatoro. No sé com es presentaria el protagonista.
Jo, com una persona que escriu, jo m'he relacionat amb la meva vida vivint, sempre, però escrivint. I jo em pensava, durant una època, que escriure periodisme i escriure literatura eren el mateix, eren la mateixa feina. Després he descobert que són dues feines diferents, que tenen regles del joc diferents, però que en el fons fan servir fonamentalment el mateix, la mateixa matèria primera, que és la paraula, no? I per tant, és algú que escriu i a estona és algú que xerra.
Avui no sé si xerrarem o què farem, però en tot cas vull que aquesta conversa amb el Vicenç sigui com una conversa en una barra de bar prenent un cafè. Anem ja als teus inicis, perquè la teva vinculació amb el món de la comunicació, el Vicenç ja comença de ben jovenet a casa, abans parlàvem de Terrassa. Vas començar amb 17 anys, Terrassa Informació, un ara diari de Terrassa, amb 17 anys. Com ha anat
plegat? Sí,
plegat?
He fet amb 16, però diguem-ne... Mira, és això que et deia, que jo volia escriure... escrivia per mi cosetes, com alguns de la meva generació vaig guanyar el concurs a la Coca-Cola, diguem-ne, de redacció, i vaig dir a mon pare...
Un dels molts premis que tens, que també va ser un
d'aquests. Petit, va donar uns llibres, que encara conservo. Però era això de dir, ostres, jo vull escriure... I mon pare, a casa anàvem justos. El meu pare havia arribat d'Andalusia com a immigrant l'any 50, jo vaig néixer el 57. Vull dir que no era de casa bona. I quan vaig dir, vull escriure, bueno, però per guanyar-te la vida, què, llavors, I vam mig entendre que una possibilitat de guanyar-se la vida escrivint era fer de periodista. I llavors ell coneixia un del seu poble... que estava...
Guanyar-se la vida era fer-se periodista. Això és el titular del moment del Vicenç Villatoro.
Guanyar-te la vida escrivint.
Escrivint, però clar, ja saps com és aquest món, que vull dir que
no sabia,
per guanyar-se la vida al periodisme em sembla que,
jo me l'he guanyat,
que no seria la millor... Sí?
Jo me l'he guanyat.
És dels dir, pocs.
On m'he guanyat la vida és el periodisme. Per tant, no anava desencaminat mon pare, diguem-ne. I ell coneixia, perquè era del mateix poble, un xicot que feia col·laboracions literàries al diari del poble, Terrassa Informació, sí. I diu, va, doncs, a través d'ell a veure si pots fer alguna cosa. Vaig anar a veure el director, que estava en un sanatori antituberculós, i va dir, va, doncs potser sí, porta'ns uns articles. I jo vaig portar dos articles, em van dir, d'acord, però sense cobrar.
Articles de què era, el recordes?
Sí, un era sobre les eleccions franceses. Jo tenia 16 anys, devia dir unes
bastones. I amb eleccions franceses ja parlava.
Sí, però de què carai havia de parlar, pobra de mi, i vaig dir, mira, fem d'això, que em semblava que era un motiu d'article, però això espero que estigui destruït i que no en quedi ni una còpia enlloc.
I l'altre?
L'altre no me'n recordo. Eren dos, era això, segur que eren dos, però un era d'aquests i eren d'un foli i mig,
Uh-huh.
I no es van publicar, però em van dir, mira, aquest nano potser sí, que vingui, i sense cura, i després d'un temps doncs, vaig quedar cobrant.
El primer que es publica, el recordes, sí? El primer que ja surt al diari?
No, perquè, per entendre'ns, Era un diari on treballaven 5 persones, 6, eh? Sí. I per tant, el que vaig descobrir en aquell moment és que en un diari no es fan articles, vull dir que també fas articles, però el que fas fonamentalment són peus de foto, necrològiques. Durant molts anys vaig estar fent les cròniques de futbol del Terrassa quan jugava a camp contrari. És dir, que allò començava jo a fer articles com Josep Pla, per entendre'ns, des de casa. Diu, no, això no va així. Diu, vostè aquí, i ara vagi a la roda de premsa de l'Ajuntament que presentaran el pla urbanístic pel barri de Can Anglada.
Però això era periodisme, perquè ara ja saps que molta gent és redaccions i el que arriben amb les agències moltes vegades.
Sí, sí, però la informació local en aquell moment, jo crec que també ara, la informació local es fa mà. És a dir, en aquell temps la informació local la fèiem nosaltres, però el diari tenia una pàgina internacional i una pàgina d'Espanya, Catalunya, uh-huh, la resta del món. La fèiem retallant els diaris i retallant els diaris al Movimiento, perquè el diari on vaig entrar, Terrassa Información, era de premsa del Movimiento. Però el tio que retallava els diaris i el que portava tallers i compaginava i posava els titulars als retalls de diaris era Joan Busquet, que era el responsable local del SUC. I per tant, en el diari del Movimiento, els titulars sobre Franco ha salido al Palacio de no sé què i la Lucita i del Pardo, els posava un tio que era el responsable del Partit Comunista en la ciutat. I llavors sempre tenien aquest joc de que hi havia un punt d'ironia. Era un món molt curiós. Estem parlant de la primera part dels 70. I era un món molt, diguem-ne, molt barrejat. És a dir, a Terrassa, algú se'n recordarà, no de Terrassa, sinó en general, es feien eleccions per regidors, però uns eren per el tercio sindical, uns altres per el tercio no sé què carai, perquè eren tercios, i un eren per el tercio familiar. I el tercio familiar votava la gent. I a Terrassa, en l'últim ajuntament franquista, hi ha dos regidors, Pepe Ruiz i Tono Cunell, que són de bandera roja. És a dir, l'ajuntament franquista té dos regidors de bandera roja que van als actes en nom de l'ajuntament i inauguren els actes. I aquest món, per mi, va ser no només en termes de política, en termes de futbol, de política, de societat, amb 16-17 anys va ser una descoberta espectacular.
A partir d'aquí, el Vicenç Villatoro, que avui ens acompanya i ja comencem 5 minuts llargs que passen de les 12, és un no parar. Si repassem tota la seva trajectòria no acabaríem, però en tot cas destaquem a cap de secció cultural al Correo Català, director de l'Avui, cap de cultura de TV3 al 84, fins a arribar al cap d'uns anys a dirigir la corporació fins a l'any 2004, ara ja precisament fa 20 anys, d'allò? Fa 20 anys.
Qui ho havia dit? Jo, si em diguessin, sé que fa 20 anys perquè sé sumar i restar fins a aquest límit, una mica més ja em costaria. Però si em diguessin quan fa d'això, diria, home, 10, 12 anys, sí, sí.
2004,
sí. És a dir, jo soc, per dir-ho així, l'últim director de la Corpo amb governs convergents i li passo les claus al Joan Majó, que és el primer en el govern tripartit amb Maragall. Li passo les claus després que el president Maragall em truqui i diu, escolta, moltes gràcies per com ho has fet, moltes gràcies per com ho has traspassat. Li passo al Joan Majó i estic content. Estic content d'haver passat. Va ser tremendo, No, allò, diguem-ne, vaig enxampar 3 eleccions, em sembla, sent director general, més unes del Barça, que no són, que són més difícils a vegades que les pròpies generals, no? Però n'estic content perquè, bueno, perquè jo me l'estimo, TV3, vaig entrar-hi el 84, des del començament, i me l'estimo maniquimani. I me l'estimo gairebé faci el que faci. A vegades algunes coses que fan posen més nerviós, però...
Et posa nerviós ara, TV3, per exemple?
Sí, però m'hi posava quan era director general, també. Bé, bueno,
què et posa nerviós, Vicenç, de TV3, ara?
Em posa nerviós una cosa que no és voluntat de TV3, sinó que és la pèrdua del públic jove. És a dir, en el meu temps, no és un cant nostàlgic a la pròpia feina, ni al país de llavors. en el meu temps, i encara ara, suposo, no ho sé, no com va ara, quan et llevaves al matí i arribaves al despatx, et trobaves unes 15 pàgines de les audiències de la vigília. I eren molt interessants. Les teves i les de tothom, eh? Les de tothom aquí i les de tothom en el conjunt espanyol. Llavors, per exemple, el retrat que donava en aquell moment, estic parlant entre 2002 i 2004, el retrat que donava el País, les audiències, era fins als 12 anys som hegemònics, TV3, i som hegemònics, perdó per l'ús de la geografia com a sociologia, som hegemònics a Torelló i a Cornellà, amb menors de 12 anys. A partir de 12 anys, o de 14, la gent és televisivament promíscua. Miren el que els agrada i no saben ni en quina cadena ho han vist ni en quina llengua ho han vist. M'arribaven a dir, ostres, tu molt bé que veu fer Casablanca. Dius, no, si no la vam fer nosaltres, la va fer Telecinco. I per si nosaltres l'havíem fet en català i Telecinco l'ha fet en castellà. Però no hi havia aquesta. I després de 50 o 60 anys en amunt es repartia entre nosaltres, a Torelló, i Televisió Espanyola a Cornellà. I això, aquesta hegemonia dels 12 anys, s'ha perdut, suposo que no per culpa de TV3, per culpa dels calés de TV3 que no han sigut suficients en algunes fases, però allò, s'ha perdut el Club Super 3, per entendre'ns, el paper que havia fet el Club Super 3.
I la llengua?
La llengua em posa nerviós, però no em posa nerviós una idea.
Parlo de TV3, eh?
Sí, una idea que només s'aplica sobre TV3, que és que la llengua, sobretot de la ficció, ha de ser, per dir-ho així, sociolingüísticament realista. Dir, no, surten 7 personatges que parlen castellà perquè hi ha molta gent que parla castellà. Molt bé. Les sèries turques parlen turc, però les passem en castellà. És a dir, aquesta idea de que la ficció ha de ser ha de correspondre a la realitat sociolingüística d'un país, no? La ficció tria llengua. El príncep de Dinamarca, Hamlet, és príncep de Dinamarca i no parla danès. Parla anglès, to be or not to be. No sé com es diu en danès això, però no es diu així segur, eh? I amb TV3 i a la literatura catalana, però TV3 és una manera més explícita, se li demana una cosa que no es demana simètricament a les televisions en castellà ni a les televisions d'un lloc més del món, que és aquesta de dir, no, com aquí hi ha català i castellà, vostè ha de, en un percentatge o altre, recollir tot. No, escolta, TV3 existeix pel català. És a dir, quan jo vaig estar, quan era director general, anava a les reunions de la Forta, de la Federació de Televisions Autonòmiques. Les televisions dites autonòmiques, que no tenien una llengua diferencial al darrere, no sabies per què existien. TV3 no neix perquè hi hagi un dèficit de televisió, també, a Catalunya. Neix perquè no hi ha televisió en català, o no hi ha prou televisió en català, o que no hi ha una televisió, diguem-ne, tota ella en català. El sentit de TV3 és, diguem-ne, la difusió de la llengua, i no només la difusió, sinó la possibilitat de fer tots els gèneres i tota de la modernitat en català. Si això es perd, no cal TV3, eh? Si és tenir un botó més en un comandament a distància, que a més cada vegada és menys important perquè la gent ho mira a un altre lloc, si només és per això, no cal. Cal, es va inventar per la llengua.
El moment que s'oblidi la llengua, no caldrà TV3.
No caldrà. És a dir, això quan ens trobàvem els de la Forta, és, hòstia, ETV té sentit, Canal 9 a València té sentit, si el fa en valencià, TV3 té sentit, la gallega té sentit, la de Castilla-La Mancha té sentit. què farà la Castilla-La Mancha que no faci Televisió Espanyola? Uns informatius locals? Va, llavors, no té sentit com a televisió completa, com a televisió que compra pel·lícules que promou sèries, que facin un informatiu regional, ja n'hi ha prou. Per nosaltres això era molt important i era més important això, diem-ne que la catalanitat de la llengua que la catalanitat de la temàtica. Jo vaig fer una de les primeres coses exteriors que va fer TV3, que va ser cobrir l'any 84, amb el Quintà de director, vaig cobrir el Festival de Cannes, que va guanyar aquell any a París, Texas, del Wenders, i s'hi va presentar el Mario Camus amb aquella pel·lícula sobre Los Santos Inocentes. Arribem allà amb una càmera i ens diuen: què feu aquí si no hi ha pel·lícules catalanes? I la resposta va dir: no, però hi ha les pel·lícules que veuran els catalans. És a dir, el que no ens interessava no era explicar el que passa a Catalunya només, sinó el que passa al món en català. I jo crec que això era... I que això va ser... És a dir, l'èxit de TV3 és perquè estava ben feta, i està ben feta, però l'èxit de TV3 és també perquè està fet en català.
Vicenç, què explicaries que és Catalunya un de fora?
Jo crec que és un país que fa molts anys que existeix i que per tant té una nació, que fa molts anys que existeix, perquè té unes arrels culturals molt profundes, una llengua que està formada o que té una gran esplendor al segle XIV i al XIII, però que després al segle XVIII-XIX va decidir ser moderna. I per tant és un dels pocs casos en què una vella nació és al mateix temps un projecte de modernitat. És a dir, hi ha velles nacions que no han sigut projectes de modernitat. Amb tots els respectes i tota l'admiració, Occitània. Ostres, tu, Occitània va ser la bomba, però el projecte de modernitat és França. Però hi ha altres coses, allò, l'Umberto Bossi, diu, la Padània, diu, vale, molt bé, fantàstic, allò, però no hi ha aquesta arrel, i Catalunya jo crec que és dels pocs espais que amb vocació europea li encanta allò del Foix, m'exalta el nou i m'enamora el vell. I aquest és
un dels grans versos,
O si tant, n'hi ha uns quants, d'aquests de... Bé, és això, no? El Maxalt, el nou menor, el vell, i després una altra cosa espectacular, i som aquí, diguem-ne, és una societat civil que ha fet d'estat. És a dir, tot allò que vas pel món i et diuen, escolta, mira, aquí tenim un palau per fer concerts, nosaltres també, però el va fer l'Orfeo Català. Aquí tenim uns hospitals, sí, nosaltres també l'Hospital Sant Pau, però el va fer... És a dir, aquest és un país...
Amb el poble que sempre hi és, no, també?
Sí, però el poble organitzat. Deixat anar en una avinguda, sinó el poble organitzat, no? Allò, és espectacular. La xarxa cultural és brutal, la comunicativa també, l'esportiva és brutal. No hi ha lloc al món que hi hagi una xarxa de clubs organitzant el dissabte al matí de milers de persones com aquí. No ho fa l'Estat, no ho fa... Els ajuntaments ajuden i posen els camps de futbol, però això és brutal, i això ha fet que el segle XX, que és un segle políticament desastrós per Catalunya, és un segle amb dues dictadures militars que tenen per objectiu carregar-se això, i quan hi ha dictadura militar tampoc la cosa és molt lluïda, aquest és el segle d'or de la cultura catalana, segons la seva anterior. Diu, però com pot ser? Com poden vostès anar bé si van tan malament? Diu, no, perquè hi ha una cosa que ha aguantat sempre, que és la societat civil. La gent, al costat de la gent, el poble que hi ha sempre, però el poble endreçat, organitzat, actiu, no? I jo trobo que això és...
Per tant, amb les teves paraules et veig optimista veient l'escenari polític del país. Si confies en la gent.
Sí, sí, sí. És a dir, optimista sempre que lo de dalt no es palli lo de baix. És a dir, a Itàlia, deien, quan es tiraven 15 anys per formar governs, quin pentapartito, no? Allò deien, aquest país va més bé quan no hi ha govern. Quan hi ha govern, la cosa s'espatlla una mica. Aquest no, aquest país necessita govern, eh? Necessita ser ben governat. Perquè si no és ben governat, aquesta...
És ben governat ara, si em permets?
No és el millor temps de governança aquest país. No, és a dir, del curt termini encara és massa aviat per fer balanços.
Aviat arribarem als 100 dies, eh? Ja
sí, però no, allò és aviat. Fins i tot els 100 dies són aviat, perquè això són pòsits a llarg, no? Però no venim d'una època d'especialment bona governança, però tampoc venim d'una època de destrucció. Hi ha coses que s'estan afablint, del país, hi ha coses del teixit que s'estan afablint. Però quan deies l'optimisme i pessimisme, si aquesta trama no s'afableix, jo seria optimista. El que no estic segur del tot és que aquesta trama, no només per bon mal govern, sinó perquè pel signe dels temps, que aquesta trama s'afableixi, no?
Què s'està afablint, Vicenç?
Home, jo crec que és un país en el que el sistema educatiu necessita ser remirat i reforçat a la vegada. Remirat i reforçat, eh? Reforçar sense remirar tampoc s'hi serveix. Però remirar si no pots reforçar, si no hi pots injectar calés, doncs no aniríem bé. Se'ns està afablint el sistema sanitari, que era la joia de la corona, eh? Diguem-ne, allò, vostès viu un lloc on això ho tenim ben resolt. Això s'està afablint, s'està...
Era un objectiu, no? Ja recordes certs sí. Polítics amb una frase, no?
No me recordo el verb, nos hemos cargado, nos hemos... en su sistema sanitari. Sí, sí. Era un objectiu polític, però és un objectiu polític que s'aconsegueix per sistemes econòmics i per sistemes de procediments. Això està afablit, jo crec que la política està afablida, és a dir, que la política no viu el seu moment més lluent, més ambiciós, més imaginatiu. Jo crec que serien aquestes. Mentre que, per exemple, el teixit cultural i el teixit empresarial, jo crec que això aguanta, tinc la sensació. I l'esportiu, que és una mania meva, però és una mania que deu venir de quan feia cròniques de futbol pel diari de Terrassa.
Reflexió dels partits polítics independentistes, Vicenç?
Perdona?
Alguna reflexió fes sobre els partits independentistes del 1er d'octubre que ens van portar, com deies, tots junts el 1er d'octubre del 2017?
Bueno, jo crec que tots ells han de fer la mateixa reflexió, que és una reflexió històrica. És a dir, un partit polític... En la política catalana juguen dos eixos, sempre, fa 150 anys, eh? En l'eix nacional i en l'eix que algú anomena social. És a dir, vostè què és? Jo sóc independentista socialdemòcrata, jo sóc autonomista demòcrata cristià, tothom juga en dos. Jo crec que els partits independentistes han de decidir d'aquests dos eixos a quin donen prioritat a curt termini, sense renunciar a l'altre, eh? Per mi, què és substantiu i què és adjectiu? Jo sóc un independentista socialdemòcrata o sóc un socialdemòcrata independentista? I l'ordre dels factors altera el producte. Per tant, jo crec que hi ha una indecisió en moltes forces independentistes en quin és l'ordre en què posen les coses. Jo tinc la sensació que hi ha gent que diu, miri, el meu objectiu és un país d'esquerres o de dretes, i si a més és independent, fantàstic. O hi ha altra gent que diu, jo vull un país independent, i en el marc de la consecució de la independència, però sobretot després, jo miraré que sigui un país socialdemòcrata, o que sigui un país liberal, o que sigui un país... Per mi, la reflexió que han de fer, i jo crec que aquí s'han fet un embolic. Alguns s'han fet un embolic en on posen els accents a les coses.
100 minuts i seran 2:15, 25 minuts de ràdio amb el Vicenç Villatoro. Encara tenim moltes preguntes a fer-li. Ara parlant de política, el protagonista d'avui, el Vicenç Villatoro, també l'ha tastat, primer ocupant la Direcció General de Promoció Cultural a la Generalitat de Catalunya i també exercint funció política com a diputat de Convergència i Unió. Dius que la política passa per un mal moment.
Mm-hmm.
En aquell moment, no? El moment que tu vas ser diputat?
Mm-hmm. No, jo crec que hi havia alguns fets diferencials, que no neixen només del, per dir-ho així, del mapa polític, sinó, per exemple, de la procedència de la gent a la que es dedica a la política. És a dir, després de la transició, en els anys 80, 90, es dedica a la política gent que té un bagatge personal, que té un bagatge cultural, que té un bagatge... Qui és el primer alcalde de cada lloc? Hosti, el que havia estat el president de les Sardanes, el que havia estat president del grup de futbol, el que havia estat president de l'Ateneu... Hi ha ateneus a Catalunya que es buiden l'any 70 no sé quants, perquè la junta de l'Ateneu passa a ser l'ajuntament del poble. I, per tant, és una gent que té una relació amb la política molt relativament circumstancial. És a dir, té vocació política, té molta vocació política fins i tot, però està en la vida. Mentre que en alguns ajuntaments, i diguem-ne, qui és ara l'alcalde, el que es va fer del partit quan tenia 18 anys, i a quantes reunions de les Sardanes o del futbol ha anat? A poques. A quantes del partit ha anat? A moltes. És a dir, que el personal polític ha arribat als llocs de comandament amb menys bagatge sobre la vida, sobre la societat.
Falta bagatge cultural?
Cultural en aquest sentit, no cultural d'haver llegit enciclopèdies. Cultural...
Home, jo crec, ho saps, vull dir, Plató deia que els importants, els que governaven, haurien de ser els més erudits.
Sí,
això deia Plató, la República.
Sí, no. Però a Plató se li poden discutir coses, encara que sigui Plató, no? Però no. Em sembla, diguem-ne, que la formació personal és rellevant, però sobretot per mi és rellevant la formació vital. Perquè això té un altre aspecte, diguem-ne. Si tu ets el president de les Sardanes, caricaturitzo, però no és caricatura, i a més, enginyer o advocat o metge, hi ha molts metges que es dediquen a la política, cada vegada n'hi ha menys. Quan deixis de fer política encara seràs metge. Però si tu has estat polític d'ofici tota la vida, no pots sortir de la política.
Polític no és una professió.
Has esdevingut una professió.
Però no ho hauria de ser.
No, perquè per allò no surts mai. És a dir, el problema de la política aquí, i això és un, jo crec que és un defecte nostre, és que té una porta d'entrada atractiva i té una porta de sortida molt petitona. Molt petitona i molt poc amable, no? Allò, tu entres a la política perquè dius, ostres, tu va, m'agrada, crec que puc fer alguna cosa, entres i llavors dius, bueno, ara surto. Quan surts, estàs tacat. Estàs tacat, és com si portessis
Tu ho vas notar també, Vicenç?
Jo ho he notat, sí. I jo crec que ho he notat relativament poc, perquè el meu pas per la política és un pas molt vinculat a les meves activitats anteriors. És a dir, jo he sigut director general de la Corpo, vale, però jo era periodista. Jo he sigut director general de Cultura, sí, però era escriptor. Vull dir, no he sigut director general d'Agricultura, Pesca i Ramaderia. He estat, per dir-ho així, he fet política en els camps que hi eren els meus. I, per tant, quan torno en aquests camps, no sóc percebut com algú que ve de la política, sinó algú que ha passat per la política. Però, tot i així, és... aquest que no faci el pregó de la festa major perquè aquest és convergent, o aquest que no faci el pregó perquè és d'esquerra o perquè és socialista. Això és com si portessis tatuat això, i això en el per dir-ho així, en el mercat laboral, en el mercat no només laboral, en el mercat social, això et perjudica. I llavors, si no tens una altra cosa i aquesta altra cosa no és prou forta, Estàs dintre la política, el lloc allà fora és difícil tornar-hi, què fas? Doncs em quedo a la política. I què fas per quedar-me, per quedar-te a la política? El que em diguin, el que em diguin.
Això està passant ara.
Ha passat una mica sempre, eh?
Però ara més exagerat, potser, no?
Perquè això, perquè no hi ha tantes incorporacions a la política des de gent que té uns perfils professionals...
És que a vegades hi havia molta gent que es barallava per entrar a la política. Ara molta gent diu, no, és que no hi vull entrar.
No, però
no
és
que... vull entrar.
Home, tu a un fill teu li diries, nano...
No, no, la política no t'hi dedica.
Dedica't a això. El meu avi ja m'ho deia, però després quan, diguem-ne, quan va poder s'hi va tornar a fotre, diguem-ne. Però no li diries, primera, no és un... És temporal, ha de ser temporal. Després, diguem-ne, està sotmès a una pressió i a una, i a una inquisició a vegades que dius, ostres, tu jo prefereixo fer feina en un àmbit privat, en un àmbit personal.
Mitja hora avui conversant amb el Vicenç Villatoro, molt lligat amb el president Pujol. No sé com creus que quedarà la seva imatge política després de tot plegat i la seva herència del seu pare Florenci.
Veure, jo crec que això ha canviat fins i tot en els últims anys i jo crec que ha evolucionat cap al que, diguem-ne, definitiu no és res, però el que pot quedar més o menys, que és una obra política rellevant i uns aspectes, diguem-ne, personals discutibles o fins i tot allò, en alguns casos, poc comprensibles, no? I ell mateix s'ho reconeix en alguna fase. Ara això, diguem-ne, amb el pas del temps, d'aquestes dues coses, que jo crec que quedaran per sempre, les dues coses, és a dir, allò, llums i ombra, això quedarà per sempre. Amb el pas del temps... Què es valorarà més? Doncs no ho sé, però amb el pas ens preocupem molt poc, de, per dir-ho així, del judici moral dels que tenim lluny en la història, no? És a dir, quan va sortir el cas Pujol, però coincidint amb altres coses, alguns ajuntaments van dir s'ha de treure els noms del carrer de tots els corruptes, de tota la gent que ha fet corrupció política. Vale. Jo vaig dir, ostres, jo conec un cas d'un personatge important que va ser empresonat perquè recaptava impostos i estava acusat de quedar-se'ls. Li trauríeu al carrer? Diu, sí, esclar, naturalment. Diu, pues traiem el carrer Cervantes. Perquè Cervantes va estar acusat, va estar a la presó del poble del meu pare, Castro del Río, i a Castro del Río es pensen que allà va començar el guixot. Cervantes no és recordat per, com a recaptador d'impostos, és recordat perquè va escriure el guixot. Napoleó no sé com portava els números, diguem-ne, i Juli César tampoc, i no estic comparant, però vull dir que amb el pas del temps això, que els contemporanis viuen i tenen dret, amb més dramatisme, amb el pas del temps és bo, no? Però allò que va fer en la seva feina és bo, és perdurable, és important. Jo crec que en aquest sentit el balanç del Pujol i sobretot de la seva generació, del seu temps, del pujolisme, és un balanç que amb el pas del temps, doncs, home, en canvis en el país, en coses fetes en el país, en creació d'eines pel país, és un balanç que es pot ensenyar i que no... Ara, té ombres, per descomptat, sí, sí.
Vicenç, deixa'm aturar amb el tema de la llengua, perquè també el protagonista avui en aquesta mitja hora que ja portem conversant, director de la Fundació Enciclopèdia Catalana o de l'Institut Ramon Llull. Què vas fer durant tota aquella època perquè la gent se'n faci una idea? Per la promoció de la nostra llengua.
Home, des de l'Enciclopèdia Catalana, menys coses o menys visibles, que era això, diguem-ne, que una cosa que va ser un negoci gairebé per casualitat, perquè, diguem-ne, l'enciclopèdia no es fa per fer calés, es fa perquè hi hagi una enciclopèdia, no? I Max Kanner i tot. Resulta que va fer calés, perquè va coincidir en bona part amb l'escolarització en català, i llavors anaves a totes les cases de Catalunya i deies, escolti, això pel seu fill serà imprescindible per escola, i te la comprava, no? I va fer calés. Llavors, amb aquests calés fer un grup empresarial fort que faci altres coses. En el Llull, jo estic content d'una cosa, molt difícil, però que... I que no és una realització no és una realització tangible, segons com, no? És a dir, jo arribo a director del Llull amb govern de progrés a les Illes Balears. I mentre jo sóc director del Llull, fa poc que ho sóc, guanya el PP les eleccions a les Balears. I tothom diu, ara marxaran del Llull. Doncs jo començo a fer diplomàcia secreta i n'estic orgullós i es queden. És a dir, el govern del PP a les Balears es queda en l'Institut Ramon Llull i l'Acadèmia Valenciana de la Llengua fa amb la... que s'ha estat creat com una reacció al blaverisme i tot això, fa cursos de la llengua comuna a l'Institut Ramon Llull per tot el món de català. Jo estic molt content d'això. Què vam fer per la cultura catalana? Coses interessants, crec jo. Diguem-ne, per exemple, anàvem a la Bienal de Venècia d'Arts Plàstiques, doncs vam començar a anar a la Bienal de Venècia d'Arquitectura. Ostres, això crec que està bé. Es va fer una exposició a Miró. És clar, diguem-ne, la cultura catalana a l'exterior, la seva tarja de presentació, curiosament, són les activitats creatives que no tenen llengua. Perquè tu vas pel món i dius, miri, nosaltres som el país de Miró, de Gaudí, de Dalí, de Tàpies, amb bona part de Picasso, tots aquests pintaven, i per tant vostè els coneix perquè pintaven. Aquest rotllo l'he clavat a Praga, diguem-ne, literalment en una roda de premsa. Aquests senyors dinaven, sopaven amb els seus amics que escrivien. No pot ser que tots els llestos pintessin i tots els tontos escrivissin. Per tant, si aquests senyors li semblen a vostè interessants pintant, els seus coetanis, que eren com ells, però escrivien, són igual d'interessants, però vostè no els coneix perquè hi ha una frontera, que és la llengua. Doncs va, traduïm-los. I aquest argument... És a dir, quina era la teva tarja de presentació? Miró. Diu, vale, molt bé, però és que Miró és parent conceptualment de Foix i és parent de Carner i és successor de Maragall i de Verdaguer. Doncs miri, si a vostè li interessa Miró, el país de Miró, la cultura que apareix Miró, és una cultura que té aspecte. I era això, era vendre la cultura amb llengua a través de la cultura sense llengua, que és fonamentalment la pintura o les arts plàstiques i la música. I jo crec que aquí vam fer cosetes, perquè això no són campanyes internacionals de posar anuncis al New York Times, eh? Això són cosetes, que la Universitat d'Edimburg et faci una traducció tal, o que hi hagi un cicle de cine en català a Pennsilvània.
Avui estem conversant amb el Vicenç Villatoro, 1:45, 35 minuts de ràdio. Anem a un altre dels seus pals de paller. Parlava del periodisme, però també la literatura. T'hi poses també ben jove, als 22 ja guanyes el Premi Martí Dot i ja tot seguit el Premi Sant Jordi en Narrativa i a partir d'aquí és un no parar.
Mm-hmm. Bueno, és un no parar d'escriure.
No, i també de guanyar premis.
Sí, perquè en aquell moment, posa't al meu lloc, un periodista de Terrassa que fa les cròniques de futbol, que son pare ha arribat de Castelló del Río fa pocs anys, que la família materna són un manyà i una ordidora que ha començat a treballar als 9 anys a la fàbrica. Dius, hosti, com aixeco el dit, jo? Com em faig veure? Com, em dic Villatoro, no és un cognom ara, espero que una mica més. Però no és com dir, no, ha vingut el senyor Villatoro, que passi. No, bueno, què vol? I llavors has d'aixecar el dit. I per mi la manera que vaig tenir d'aixecar el dit van ser els premis. I la major part dels premis que puc ensenyar són molt inicials en la carrera perquè són la manera de treure. Tu acabes un original, t'hi has passat la tira de temps, no ets conegut, no ets... Què pots fer? Hi ha poca oferta editorial. Què pots fer perquè et coneguin? Doncs això. Jo no presentava premis, però...
Ara n'hi ha massa, potser, d'oferta editorial?
No n'hi ha massa.
No, no, no. Es publiquen molts de llibres, Vicenç?
Clar, hi ha molts turistes a Venècia. Perdó per la comparació. A Venècia tots hi ha massa turistes, però tu hi vas.
Llavors, hi ha molts escriptors entre cometes?
No,
perquè ofici també és escriptor, com també...
Sí. No, però això...
És un ofici, no? Entenc.
És un ofici. És també un ofici. No és només un ofici. Però és això, diguem-ne, quan diem es publiquen masses llibres, estem dient els altres publiquen masses llibres. Llavors, qui és el policia que diu quins turistes entren a Venècia i quins no? I quins llibres es publiquen i quins no? N'hi ha masses, sí, però qui diu qui entra i qui no entra? I jo crec que en el món editorial... el que ens convé i el que està passant i el que és bo que passi és que hi hagi molta oferta i molt variada perquè hi ha molta demanda i molt variada. És a dir, si hi ha poca oferta, va destinada sempre als mateixos. Si hi ha molta oferta, pensa que hi ha lectors molt diferents. Per què funcionen tan bé literàriament les editorials petites? Perquè saben per qui parlen, saben a qui s'estan dirigint. I jo sé que només veure un llibre d'aquesta col·lecció, sé que el puc recomanar a una gent i sé que no el puc recomanar a una altra gent. Però aquesta altra gent, que també vol llegir, però vol llegir coses diferents, li puc recomanar una altra cosa. És a dir, es publiquen masses llibres de poca qualitat. Bueno, però hi ha llibres de poca qualitat literària, que incrementen el perímetre de lectors. És a dir, ja hi ha llibres que dius, ostres tu, això t'ho has comprat? Si això no val res. Si no es comprés això, no compraria l'obra completa de Proust traduïda al català. No compraria res. Per tant, està bé que compri aquella cosa que a tu no t'interessa. I dius, ostres tu, això no dona el nivell. No, però hi ha un públic. El gran problema de la literatura catalana, al meu parer, ha estat sempre... no l'oferta i la demanda, sinó la seva connexió. Diguem-ne, quan jo era petit hi havia en el TVO un passatemps que era, aquí està la pelota i aquí està Pepe. Com un laberint, com arriba el nen a la seva pilota. Uh-huh. El que necessitem és, hi ha molts lectors i molts llibres, doncs que cada lector trobi el seu llibre. I no serà el meu. És dir, quan a mi em ve algú i em diu, recomana'm un llibre, jo no trec el...
No li trauries l'Urgell, la febre de l'aigua, per tant?
Home, jo sempre aquest, perquè n'hem de vendre, diguem-ne. I perquè hi crec. I perquè crec que a més té públics diferents. Però normalment el que li dic és, digue'm tres llibres que t'hagin agradat. Si me'n diu tres que li han agradat, sé quin quart recomanar-li, però si no sé què, li diré, no tu, ostres.
Hi ha gent que potser no te'n sabrà ni tres, i aquí tenim un problema, també.
Sí, però mira, per això és que em digui sèries que li agraden, o que pel·lis que li han agradat, o músiques que escolta, diré, l'equivalent en llibre d'això, el que estèticament correspon en llibre d'això, és aquest, però jo he de saber qui és ell, o ella, és dir, la recomanació no es pot fer universal, urbi et orbi, la recomanació és en funció dels interessos de cadascú, i per això és, masses llibres, no hi ha Libro Malo, deia el Quixot, fantàstic, hi ha llibres per tothom i hi ha tothom per tots els llibres. Jo crec que això ho hem de lligar.
Tres quarts d'una amb el Vicenç Villatoro. Deixa'm parlar del teu llibre, va. He vingut a parlar del meu llibre, no? Urgell, la febre de l'aigua, on llegirem que és una apassionant epopeia humana sobre el canal d'Urgell. Recorda'ns aquella odissea, Vicenç.
Bé, això és una de les coses més desconegudes i més rellevants a la història de Catalunya. És a dir, hi ha un territori, fonamentalment el Pla d'Urgell, que és un territori de pluja escassa, de calor, allò en diuen tres mesos d'hivern i nou d'infern, i és un terreny poc productiu. I enmig, des de tota la vida s'ha volgut fer, però enmig de la revolució agrària que viu Catalunya el 18-19, diu, ostres, tu, aquí tenim una terra que no ens rendeix. Què necessitem perquè es rendeixi? Aigua. D'on podem treure l'aigua? La que baixa del Segre, però entremig hi ha una muntanya. Foradem la muntanya, portem l'aigua aquí i fem-la córrer, com si fos un riu, per més de 100 quilòmetres. Això és brutal, això és l'obra més important que s'està fent a Europa en aquell moment, és una salvatjada, a més és dificilíssim de fer, fan un túnel de 5 quilòmetres, una mina a pic i pala, diguem-ne, i per tant és una epopeia que canvia a llarg termini, primer no funciona, però a llarg termini una part important del país, que aquesta part del país ho viu com el seu signe d'identitat. Diu, vostè d'on és? No, jo soc d'allà del canal. I la resta del país no ho té present, no ho té en el seu imaginari, no hi surt. Llavors, quan m'expliquen això, dic, ostres, doncs potser se'n podien fer una novel·la, però per fer una novel·la, no un llibre d'història, sinó una novel·la, has de parlar de sentiments, d'emocions i d'esperances i coses d'aquestes.
I de persones que coneixes o que has intentat conèixer en aquest cas, sí, els teus rebesavis.
Sí, però les persones són utilitàries com a personatges. És a dir, l'important, crec jo, en una novel·la és dir, per què l'estàs escrivint? Per què? Es pot viure magníficament bé la vida sense fer mai una novel·la, diguem-ne, com fa la immensa majoria de la humanitat. Si et poses a fer una novel·la i t'hi tires 5 anys i se'n porta tot el temps, és per dues coses. És perquè vols alguna cosa, tens un objectiu. El meu objectiu és històric d'explicar això? Sí, però només en part. L'altre objectiu és explicar les coses que em preocupen. I t'ho diré ràpid i ho he explicat a altres llocs, la seqüència de la història del canal d'Urgell és: hi ha una gent que té un problema, generen un somni i un projecte per solucionar aquest problema, posen tota la seva esperança, la seva força en fer la solució i l'endemà no funciona. Aquest esquema no et sona de res, diguem-ne. Una esperança, portar-ho a terme i l'endemà dir, ostres tu, no ha passat el que pensàvem. No et sona de res.
Sí, dir, per exemple, el 1 d'octubre del 2017.
Per exemple, o de la Revolució Russa, O la Revolució Russa, però també el 1 d'octubre. El 1 d'octubre, el procés en general. A mi això em preocupa. A mi, és dir, sobre la meva pròpia biografia, dir, hosti, tu, tens 67 anys, una part important te l'has dedicat, quan podries haver dedicat a una altra cosa que potser hauria estat més rendible, t'has dedicat a coses que t'han semblat que calia fer i que servien per alguna cosa. Pot ser que tot això no hagi servit per res? Pot ser que hagi fracassat? O pot ser que, com el canal d'Urgell, d'aquí 100 anys, o 20, o 30, o 10, i si pot ser 5, millor.
Ha servit per alguna cosa? I aquí som, després de 7 anys, el 1 d'octubre del 2017.
Jo crec que intueixo que sí, però com el canal d'Urgell no ho sabrem fins d'aquí un cert temps. És a dir, si això ha deixat un pòsit, si això ha deixat una llavor que creix o ha estat una llavor plantada en un camp erm, no és el moment en què... No estem en condicions... No, és allò dels xinesos...
La història dirà.
Sí, la història dirà un dia i dirà el contrari dos dies després. És a dir, el canal d'Urgell va ser com el procés, si vols. Quan va acabar van dir, no ho hauríem d'haver fet, no ha servit per res, ho ha espatllat encara. I 50 anys, 60 anys després, al Pla d'Urgell no hi ha ningú que et digui no l'hauríem d'haver fet. Alguns et diuen, l'hauríem d'haver fet d'una altra manera, l'hauríem d'haver repartit els calés d'una altra manera, l'hauria d'haver pagat aquest o aquell, però ningú et diu, quina pena que es va fer això, perquè això es va descarregar-se al país. Però això no vol dir que d'aquí 15 anys el canal d'Urgell continuï sent un èxit, o canvia, o en temps de sequera igual no ho és. Vull dir que la història tampoc fa veredictes eterns. Coses que ara ens semblen formidables, fa 50 anys semblaven un desastre i potser semblaran un desastre d'aquí 50 més. Coses que encara semblen un desastre havien semblat un èxit fa uns anys. La història no dona veredictes finals, però probablement hi haurà veredictes sobre el 1 d'octubre, que ara, el 1 d'octubre, el conjunt del procés, que ara no podem fer, quan veiem què n'ha fructificat d'això, què n'ha sortit, si d'això, allò, per mi el principal, que ho dèiem abans, és que el teixit continuï viu, i si pot ser que sigui una mica més viu, el teixit ha quedat tocat, no el polític, el teixit de país, la nació ha quedat tocada, la nació ha perdut intensitat per culpa d'això, no ha guanyat. Si n'ha guanyat, encara que hagi estat un aparent fracàs a curt termini, això pot ser llavor d'aquí 15 anys. Hem guanyat una generació amb això? Hi ha una generació que es va mullar amb això, que ja no deixarà de pensar això? O no? I no es pot fer aquest balanç ara. No es pot fer en calent i no es pot fer sobretot emprenyat. pots estar emprenyat, eh? No nego la possibilitat, però no pots fer el balanç emprenyat, perquè l'emprenyament es brava, però també ens cega.
Vicenç, vaig acabant. Parlaves de coses que em preocupen. També vull aturar un tema que em sembla que ens preocupa a tots, com és aquesta guerra que encara continua a l'Orient, amb llibres també del protagonista avui, Els Jueus i Catalunya, que l'any vinent em farà 20 anys aquella seva publicació.
Sí. Home, jo sempre he tingut un interès molt, molt especial pel món jueu. Em sembla que conté alguna de les grans metàfores de la història de la humanitat i algunes de les intensitats dramàtiques i de les identitats. Per exemple, jo crec que el món jueu és un món que t'ajuda a parlar de la identitat. Per això la primera novel·la del Sant Jordi de fa 1.200 anys era sobre un jueu de Girona que s'anava a l'Empordà, l'Evangeli Gris, perquè m'ha semblat que era no un mirall de la catalanitat, però sí un exemple extrem de la identitat. Llavors, a través del món jueu, he tingut també un interès especial pel Pròxim Orient, també n'he tingut com a periodista, he entrevistat Arafat i he entrevistat el president d'Israel, diguem-ne, vull dir que m'he interessat i he intentat tenir les fonts, i per tant, en els dos sentits, jo visc amb preocupació el que està passant. L'interès amb el món jueu en general, perquè tinc la sensació de que hi ha una revifada de l'antisemitisme a Europa que jo no m'esperava, que no m'esperava que tornés i que ha tornat per aquesta porta, com podia haver tornat per alguna altra. I després una preocupació per la situació del Pròxim Orient que em costa imaginar una sortida fàcil i immediata.
Veus alguna sortida? Perquè això porta molt de temps, eh? Vull dir, no sé si hi ha una sortida al respecte.
Bueno, és dir, jo crec que...
L'estat de Palestina hauria de ser?
Això és una part, diguem-ne... Jo crec que una part... hi ha una part del que està passant ara que no s'explica estrictament pel gas palestí, sinó que s'explica per la... diguem-ne, per la tensió dintre del món musulmà entre xiites i sunnites, i per tant entre un Iran que no és àrab i és xiita, com respecte al conjunt del món àrab fonamentalment sunnita, no? I això és jo crec que això està en el fonament del que està passant ara. És a dir, el que està passant ara no s'entén sense això, i en tenim algunes proves permanents. És a dir, en els països sunnites i en les zones sunnites sobre el conflicte més físic que es viu ara, hi ha un silenci absolut, l'Aràbia Saudita, els Gol, fins i tot la població libanesa sunnita. Jo crec que la solució passa en bona part per probablement per la creació d'un estat palestí. Jo crec que això és imprescindible, però un estat palestí que és difícil que sigui viable econòmicament i políticament, un estat palestí i sobretot pel que respecte a Gaza, per dir-ho així, que tingui el suport i tingui l'ajuda del món àrab sunnita. I això passa per veure què passa amb Iran. Si Iran és vist com una amenaça per tot el món sunnita, que ho és vist, no dic que sigui una amenaça, és vist com una amenaça, si això continua sent així, la tensió serà molt difícil de rebaixar. Si això es dilueix lentament, jo crec que evidentment que la solució sempre ha estat als dos estats, i crec que havia de ser-ho des del 48 i ho havia de ser el 67 i ho havia de ser sempre, però que ara és molt difícil, però que si es produeix aquesta implicació del món sunnita, si es prenen els pactes d'Abraham, fonamentalment, si això passa, jo crec que a mig termini pot haver-hi una desescalada de la tensió. A mig termini, a curt termini, això no veig com acaba.
Acabo pràcticament 5 minuts per la una, pràcticament una hora de conversa amb el Vicenç Villatoro. Deixa'm parlar també de feixisme, que està en alça, i d'un temps del protagonista avui, que també va ser present del Memorial Democràtic fins que va presentar la dimissió. A què ho atribueixes?
Primer, jo discutiria la major, diguem-ne, és a dir, està en alça l'extrema dreta, i una extrema dreta inquietant i preocupant. No és el feixisme. El feixisme és una altra cosa, allò que deien, ni millor ni pitjor, però una altra. És a dir, el feixisme és una retòrica, és un projecte polític que té unes altres prioritats i que té un lloc. Jo crec que si ens si ens atabalem entorn de la paraula feixisme, com no estarem fent un bon diagnòstic, no farem una bona teràpia. Les coses que es van fer aparentment per aturar els feixismes en els anys 40, 30, 30 sobretot, no són coses que serveixin per aturar, com s'ha d'aturar, això que està passant ara. És a dir, en aquests moments l'agenda de l'extrema dreta és fonamentalment una agenda contra la immigració a Europa. En el cas espanyol, aquesta agenda contra la immigració...
Per tant, bàsicament, l'alça seria pel tema de la immigració?
A Europa, no sé si l'alça és per això, jo crec que sí, que és per això, però sobretot l'especificitat de la nova extrema dreta és en la seva... És a dir, el feixisme italià no parlava d'immigrants, parlava de l'imperi romà i en parlava de les glòries del feixisme i parlava de jueus i parlava d'una altra cosa. L'extrema dreta europea parla... L'extrema dreta europea no és necessàriament neonazi, és una altra cosa, no, que no és menor, però és una altra. Hi ha l'excepció espanyola en què l'extrema dreta, al mateix temps de ser de tenir diguem-ne en la seva agenda la immigració, té en la seva agenda la nostàlgia del franquisme. Que això és diferent. La Meloni no és això, no és millor, no estic categoritzant, no estic jerarquitzant, però és diferent. I per tant, si és diferent, necessita eines per combatre-ho diferents. Necessita voluntat de combatre-ho, també, però les eines són diferents. I per tant, això, està tornant el feixisme a Europa? No, està naixent una nova extrema dreta que planteja coses inquietants i negatives, però que demanen ser contestades d'una manera diferent. I el cas espanyol té aquesta diferència, que és això, que hi ha una nostàlgia d'un franquisme que, per dir-ho així, no va tenir un final clar i contundent i discontinu com va tenir el feixisme a Itàlia o el nazisme a Alemanya.
Vicenç Bellatora, pràcticament la una del migdia, pràcticament les senyals horàries. No sé si voldries afegir alguna cosa més d'aquesta conversa de pràcticament una hora.
Home, m'apuntaria a xerrar de tot, però si n'obrim un de nou no acabarem amb mitja hora més. Per tant, agrair-te la possibilitat de parlar de totes aquestes coses, que en alguns casos per mi són incòmodes. Per exemple, quan parles el Pròxim Orient, per mi és incòmode, perquè jo crec que tothom ha de fer autocrítica, però l'ha de fer tothom. I si només uns fan autocrítica i uns altres no fan autocrítica, la cosa queda descompensada. I si perquè no quedi descompensada tu deixes de fer autocrítica de les coses que tu mateix penses, t'estàs traint a tu mateix. Per tant, és un tema del que he intentat pensar-hi una mica i parlar-ne poc, perquè tinc la sensació que en aquests moments el grau d'implicació emocional respecte a això fa que la gent miri els que no pensen com ell d'una manera molt brutal i no es miri també ell mateix que pensa i veure les pròpies contradiccions.
Per això el protagonista no té xarxes socials també?
No tinc les xarxes socials perquè m'agradarien. I
no vols provar la droga?
No, perquè tinc 67 anys i tinc una llista de coses que vull escriure abans de palmar-la que pressiona molt i per tant...
Què vols escriure per acabar, doncs?
No, mira, ara ja ho tinc mig escrit.
Acabarem amb una notícia.
Una novel·la d'espies. Una novel·la d'espies, que és una novel·la sobre la identitat, perquè un espia és aquell que no se sap ben bé què és, no?
Sí.
És aquest o és l'altre? Que passa a Varsovia l'any 91 1991, diguem-ne, i, bueno, que a mi m'agrada, i al meu editor també li agrada.
Això aviat, entenc que...
No, aviat no.
No?
No, perquè...
No serà el 2025, vull dir...
No, el 25 sí.
Ah, val, val.
No, no, el 25, però cap al final, és a dir, jo escric més que el meu editor és capaç de publicar. I em diu, para, tio, ja no. I els meus tres lectors no els puc castigar amb un llibre nou cada tres mesos. Per tant, el meu editor diu, vale, sí, però una mica més endavant. Però ja està bastant dibuixat.
El
sí,
títol sí. El podrem saber ja o encara
sí.
No?
Sí. Bé, sí, aguanta, perquè els títols...
De moment s'aguanta...
Polonesa. Com l'heroica de Chopin.
Molt bé, Vicenç Villator, ha estat un plaer enorme, de veritat t'ho dic aquí a l'antena, també t'ho vull dir fora, t'ho diré fora de l'antena, però també vull dir aquí extensiu davant de l'audiència.
Moltes gràcies, per mi ho ha sigut, de veritat.
Fins la propera.
Fins la propera.